Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Des de Ràdio Valira estem de nou a la cadena Piranaica. És la nostra obligació, però és que és la nostra devoció. Clar que sí. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela. Doncs sí. Obligació sí. I devoció. Més devoció que obligació.
Avui portes coll mau.
Sí, avui porto
mau.
Això. Mau, exacte. No sóc massa de...
De coll mau? De... A mi m'agrada el coll mau.
Sí. De fet, és l'única camisa que tinc de coll mau.
Mao Tse-tung, eh? Jo
Mao
ve d'aquí, eh?
Cony, aquell era el xino aquell...
Home, d'aquí ve, aquells uniformes que portaven, bueno, i que porten encara,
porten,
de fet.
Porten, i tant,
sense
i tant.
Coll, diguéssim, eh?
Doncs mira, aquesta és una camisa que, a més, no era mau.
No?
No era una camisa normal, es va fer malbé el coll i aleshores...
Veus? Com reciclar!
La camisa estava bé...
Clar que sí.
Vam fer coll mau de la camisa.
Jo he sentit a dir a vegades coll maó. No, és coll maó.
És coll mau. Bé, doncs res, benvinguts com sempre al Passeu sense trucar d'avui dijous. Avui la Candela parlarà amb la Laura de Llarés del tema que al llarg de tota aquesta temporada ens il·lustra la, no sé si a dir-li doctora de Llarés,
no,
la psicòloga. La psicòloga de capçalera d'aquí del Passeu.
I ben aviat podreu disposar dels seus serveis, eh? Ja ho anirem dient, això.
Ben fet. Bé, avui destacarem una cosa.
Ah, sí.
I és que ahir, que hi havia també passapalabra, i que
cada dia, fill.
Per això. I que cada dia, hi ha passapalabra. I que cada dia és minut d'or.
Però, esclar, el rosco ja... Cada dia fan el rosco, evidentment, però no és aquell pot tan gros, eh?
Però segueixen sent els que més audiència tenen, sí, i ja. El minut d'or, bàsicament,
va ser per ells.
És per ells. Ara, ahir no. Ahir el minut d'or no va ser per passapalabra, sinó que va ser per l'Hormiguero.
Teníem a Will Smith.
Exacte, teníem el senyor Will Smith, el gran amic de Pablo Motos, i a més, concedint una entrevista a una televisió, cosa ja no massa freqüent des de que va passar, el que va passar amb l'entrega dels Oscars, aquella bufetada que li va fotre el Chris Rock i que li ha costat, molts disgustos.
Parla una mica espanyol, eh?
Sí, hispano.
No, hispano no, espanyol.
Bueno, sí, però vull dir que és aquell hispano que hi ha als Estats Units, no?
No, però ho parla.
No,
està molt bé.
Està molt bé. Bé, a les 22 hores 55 minuts es va produir aquest minut d'or on hi havia allò amorrats al piló, que diríem, allà a la tele, 2.674.000 espectadores veient aquesta entrevista que li feia el Pablo Motos. Jo confesso que no vaig veure-la.
Jo un moment vaig fer...
M'ho mirarem diferit perquè sí que em fa gràcia saber a veure com... Si va parlar del tema, si no va parlar... No ho sé, ho desconec, però la veritat és que 2.674.000 espectadors...
Déu-n'hi-do
a l'Hormiguero, eh?
Sí, senyor.
Bueno...
A veure, un altre tema.
Un altre tema i és relacionat amb la Casa Reial.
Espanyola.
Espanyola, evidentment.
Quan deu cobrar la reina Letícia... Quin sou té?
Sí.
Doncs...
D'això s'encarga el rei Felip VI,
el
seu home, que destina, tota una sèrie de diners a la dona, els fills, en aquest cas les filles, etcètera, no? I la cosa és que el rei rep dels pressupostos generals de l'Estat una quantitat global pel sosteniment de la família i també de la pròpia Casa Reial. I que la distribueix, això sí, com ell creu més convenient i oportú.
Doncs, en primer lloc, la persona que cobra més és ell.
Sí.
És ell. És Felipe VI, 269.996 euros bruts a l'any. Després ve sa dona, que és la reina Letícia, 148.105 euros. I, és clar, la mama, la mèrita.
Sí.
A mi, pobra dona.
Home, pobreta. Bueno. També no està mal el que rep, eh?
Sofia de Grècia cobra 121.186 euros.
Exacte. Eh?
Aquestes són les quanties que corresponen a l'íntegre anual per percebre en 12 mensualitats. Entre els tres, 538.587 euros.
Que es pot viure bé, eh?
Déu-n'hi-do per no fotre brot.
Bueno,
perdó, eh?
Es pot viure bé. De tota manera, és de les reines, la reina Letícia, és de les reines més barates d'Europa. Sí, sí, sí. Aquest és que, el cert, és que el sou de la reina Letícia, doncs és un sou que, comparat amb altres royals...
La Màxima d'Holanda. Doncs,
exacte, la Camila del Regne Unit.
La Mary Donaldson.
De Dinamarca. Mm. O bé la Charlene de Mònaco, entre d'altres, eh? Per exemple, doncs, aquesta quantitat que suposa uns 12.000 euros al mes...
És que...
La monarca, en aquest cas, la monarca consorte, que diríem... La monarca...
Consuerte.
Consuerte.
No ho sé jo, eh? Si massa doncs, suerte,
ha de fer,
no s'acabarà.
Ha de fer front a les despeses de l'economia familiar i personal dins del que doncs es troba i es destina a adquirir roba, bolsos, sabates...
No, per ella, eh? Perquè, a veure, no si li ve la factura d'Endesa, ho paga ella? No.
No.
Paguen la meitat cada un del lloguer? No, no, deu ser d'ells el palau, no, clar. No, paguen lloguer.
No. O sigui, el palau és de patrimoni nacional, no.
Els ho deixen estar. Els ho deixen estar, clar.
Bueno, doncs res, això.
Que... O sigui, i molts experts diuen, clar, amb el que cobra, doncs no n'hi ha prou i per això ha de reciclar tant.
Bueno. A lo millor també ho destina per altres temes, no se sap mai. Bueno, doncs això, aquest és un tema que volíem comentar-los perquè doncs estiguin al cap del carrer doncs, que cobren els reis d'Espanya.
I ara parlem d'una altra, no una altra reina, sinó una altra perla, que es diu Isabel Pantoja.
Exacte.
En aquest cas és el que s'embutxaca en cada concert, malgrat... el concert no es faci.
Exacte.
S'hagi d'ajornar, s'hagi de suspendre, perquè, és clar, ella ha contractat una assegurança que li garantitza cobrar per cada concert.
Exacte. La Pantoja, tal com en aquest cas afirma doncs, la revista i confirma la revista Lectures, cobra 80.000 euros per concert.
Ai, senyor.
80.000 euros per concert. Tot i que els concerts es pot suspendre...
No és però el que dèiem.
Ella
clar.
És una quantitat important que li assegura, gràcies a aquesta assegurança...
Clar.
Doncs que, bueno, tot això ho va fer abans que comencés aquesta gira.
Va començar el 13 d'abril.
Exacte.
A Madrid.
Correcte. Que, per cert, ara que parlem de Madrid...
Taylor Swift.
Ahir una bogeria, una autèntica bogeria, i avui tres quarts del
mateix. Sí, perquè és el segon concert.
A tope. Bueno, doncs, es tracta d'una companyia d'assegurances que es dedica a avalar aquest tipus de grans gires o grans aconteixements on a temps...
Hi ha molts calés pel mig, clar,
exacte.
Home.
I, doncs...
I molta gent hi treballa, munta, desmunta, maquilladors... modistes, etc. Sí, és clar.
Bueno, doncs aquest caixer el té assegurat, passi el que passi, fins i tot amb la seva salut, no? Perquè també és un problema de que et pots posar malalta. Pues mira, com li ha passat a Bruce Springsteen, que tampoc m'estranyaria res que tingués una assegurança per un tema d'aquestes
característiques. Doncs escolta,
és
la seu... nosaltres també hauríem de fer-nos una assegurança, perquè si ens quedem sense veu, què?
Bueno, pues mira...
Clar, els locutors de ràdio, què fem?
Doncs escolta, jo sé d'algun que sí que tenia assegurança per un cas d'aquestes característiques. Ja ho crec. Bueno, doncs ja ho saben.
Sí.
80.000 euros per concert a la Pantoja.
Uh-huh.
Bueno...
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero.
Un nou tema sobre la taula, el que ens porta i el que ens desenvoluparà la Laura de Llarès, la nostra psicòloga de capçalera. Laura, benvinguda.
Què tal? Moltes gràcies. Què tal? Com estem?
Com estem?
Molt bé, aquí, anar afrontant la setmana.
Això mateix, això mateix. Sí. Avui hi ha tants temes que més m'estimo que ho exposis tu, és a dir, ens donguis el títol tu del que et desenvoluparàs, perquè quan m'ho has dit, com sempre dius, ui, a veure, però com que l'avantatge que tenim és que ens poses molts exemples i amb molts temes ens sentim identificats, doncs això és el bo. Avui, per exemple, de què parlarem?
Mireu, us dono el títol tècnic, que serien els pensaments intrusius i les fòbies d'impulsió, i ara us explicaré en què consisteix, perquè dit així sona com algo molt gran i ja veureu que és una cosa que pràcticament tots hem tingut en alguna ocasió.
Segurament.
Començarem per parlar, perquè són dos terminologies que van lligades, i us començaré per parlar dels pensaments intrusius. Què són els pensaments intrusius? Poden ser pensaments, imatges, que no són desitjats i que apareixen de forma sobtada i que solen ser desagradables i molestos. Mm. Com que són desagradables, generen sovint malestar i ansietat. Sovint són pensaments o imatges que contradiuen els valors de la persona, les creences o els desitjos o ambicions. I són completament normals, així que no impliquen cap tipus de patologia quan es produeixen de tant en tant, però sí que si es comencen a produir amb més freqüència... Clar. O amb més intensitat, doncs aquí ja pot ser que tinguin una relació directa amb el trastorn obsessiu-compulsiu, amb el TOC. Anem a ficar un exemple perquè tinguem tots més clar.
És el millor.
De què estem parlant, no?
Sí, sí.
Per exemple, no sé si us ha passat alguna vegada que estigueu esperant el tren i et passa pel cap de dir, ara em tiraria la via, o ara cauria la via, o ara empenyaria algú a caure a la via, no? O anant per unes escales, també ens pot passar de dir, doncs ara, pum, em tiraria cap a les escales i de cop dius, ostres, per què tinc aquest pensament? Que no estic bé, no?
Sí.
Moltes persones ens pregunten, és que clar, jo he tingut aquest pensament i ara no sé si tinc un problema. No hi ha cap problema, és completament normal, o a vegades són coses molt més senzilles, com per exemple estar rodejat d'un munt de gent i dir, doncs ara cridaria un insult.
Ja.
Però són coses molt que contradiuen els nostres valors, no? I que sorgeixen sense que un s'ho esperi, no?
Sí.
Aleshores, això és completament normal, com us deia. Per què es donen aquest tipus de pensaments? Hi ha diverses hipòtesis, no? Les primeres estan relacionades amb el funcionament cerebral en si. Ja sabeu que el cervell és l'encarregat de processar tota la informació i que el processament de tota la informació que rebem a vegades és molt complex. I aleshores es poden donar doncs, petits errors que són aquests pensaments sense sentit, no? Després hi ha autors que també diuen que això seria com un mecanisme de protecció. Si recordeu, hem parlat moltes vegades de l'ansietat i de com l'ansietat ens permet anticipar possibles perills. Doncs aquests tipus de pensament, quan es relacionen amb l'ansietat, doncs també serien, la seva finalitat seria aquesta. Doncs, per exemple, amb el tema de les vies del tren, possiblement la finalitat d'aquest tipus de pensament sigui de dir, ostres, jo seria capaç de fer això, per exemple, no? O fins a quin punt puc arribar a cridar? És tot anticipar un possible perill, que no existeix, clar, evident. Després també tenen molta relació amb l'estrès i amb l'ansietat. Amb l'estrès, perquè en períodes d'estrès sostingut, tot funciona molt més de pressa i el nostre cervell també. I aleshores, quan el cervell està hiperactiu, doncs aquestes associacions i connexions que fa entre la informació poden donar peu a errors i a pensaments d'aquest tipus. Però a més, quan tenim ansietat, tendim a estar hipervigilants. I quan estem hipervigilants, estem molt més alerta de tot el que succeeix a fora i a dintre. Quan estem molt més alerta del que succeeix a dintre, és possible que detectem aquests pensaments automàtics que són completament normals, que normalment passen i ja està, però com que nosaltres estem molt més alerta perquè estem amb ansietat, doncs comencem a detectar, no?
Ens fem per a nosaltres mateixos, controlar. No? Dius, ostres, quins pensaments que tinc, no?
Sí, i aleshores és molt freqüent que la gent, quan li passa això, s'espanti, no? I et preguntin, escolta'm, jo l'altre dia, i fins i tot amb un punt de vergonya, no? Jo l'altre dia vaig pensar que seria capaç d'empènyer una persona per les escales. Us dic que tinc algun problema? No. No. Justament, segurament sigui el contrari. Segurament siguis completament incapaç de fer això i et preocupa arribar a ser capaç de fer-ho. Veieu que és diferent, no?
És que aquest cervell no para, eh?
El cervell és
increïble, eh? I això que no ho fem servir tot, eh?
Tot aquestes coses que dius, ostres, ara...
Sí, sí.
Llavors, d'aquí, d'aquest pensament intrusiu que és completament normal i que no ens hem de preocupar absolutament de res, passem a la fòbia d'impulsió. La fòbia d'impulsió es defineix per ser una por intensa i irracional a perdre el control i a dur a terme accions que puguin ferir als altres o ferir-nos a nosaltres mateixos. Vale? Sorgeix dels pensaments intrusius, és a dir, que aquest pensament de ara em tiraré per les escales, una persona amb un pensament intrusiu diu, ostres, què estic pensant jo ara? Què ha passat aquí, no? I bé s'està. Però una persona amb fòbia d'impulsió ja començarà a agafar por, de dir, ostres, fins a quin punt sóc capaç jo de tirar-me de les escales? Ostres, és que potser si estic pensant això vol dir que ho faré, no? I aquí ja comencem més dintre del tema de la por. Sí que hi ha consciència de que hi ha aquests pensaments, però, com us deia, en cap cas estem parlant de persones que ho vulguin dur a terme, sinó més aviat tot el contrari. La fòbia per impulsió no està catalogada com a tal, com a fòbia específica, i sí que forma part o està bastant relacionada amb el trastorn d'obsessiu compulsiu. Quina diferència hi ha entre les dues coses? Ja ho hem esmentat una miqueta, eh? En el pensament intrusiu tenim molèstia, tenim malestar, però no arribem a tenir aquesta por tan exagerada que si trobaríem en el que seria una fòbia. I la fòbia hi haurien conductes d'evitació que tampoc trobaríem amb un pensament intrusiu. Com us deia, un pensament intrusiu dius, ostres, què estic pensant jo ara? Però després passes, no passa res. En una fòbia d'impulsió, probablement, si penso que em puc tirar per les escales, doncs tingui tendència a evitar pujar escales o baixar-les. I aquí ja estem parlant de fòbia. Exemples de fòbia d'impulsió, doncs tindríem la por a fer mal a algú estimat. Aquesta és bastant freqüent. Per exemple, pensar que en un moment donat puc ser capaç de pegar a la meva mare, no? Pot ser un pensament intrusiu i aleshores dius, ostres, quina ximpleria, acabo de pensar de veritat, avui estic fatal, i s'acaba aquí.
Sí.
O, si és una fòbia, aquí ja hi hauria un discurs molt més elaborat. Ostres, si he tingut aquest pensament vol dir que sóc capaç de pegar-la, per tant hauria d'evitar el contacte amb la mare per evitar fer-li mal, i trobem ja la conducta evitativa, no? També és molt comú la por a saltar des d'un lloc elevat, la por també a les vies del tren, pel qual són gent que evitaran doncs als llocs elevats o certs transports públics també. També és molt comú la por a cridar o a dir coses ofensives en públic, que està la trobem bastant, o la por de fer-se mal a un mateix o fer mal als altres. Són tipus de pensaments que, com us deia, són intrusius, tenen malestar, però són completament normals. El que passa que, segons com els interpretem, doncs podem arribar a un extrem o a un altre. Si a més d'aquesta evitació aquí tinguéssim unes conductes compensatives, unes compulsions, ja podríem estar parlant de TOCs. Doncs, per exemple, perquè no passi això que acabo de pensar, he de comptar 20 matrícules. Aquí estaríem parlant d'un trastorn obsessiu compulsiu, no?
Sí.
La finalitat de comptar les matrícules, al final, és reduir l'ansietat que em provoca el fet de pensar que pot arribar a passar allò que m'he imaginat, no?
Sí.
I com veieu, doncs, dintre dels pensaments intrusius, no tenim una afectació a les àrees vitals de la persona. Dintre de la fòbia d'impulsió sí que pot ser, si començo a evitar molts llocs o començo a evitar el contacte social o les presentacions en públic que he de fer per la meva feina, aquí ja comença a tenir afectades diverses àrees de la meva vida.
I ens hem de començar a preocupar, eh?
I hem de... Per tant, ja tenim una mica de patologia i si anem ja a lo que seria el trastorn obsessiu compulsiu, on tindria conductes o rituals, no? Que em fan perdre hores i hores del meu temps i, per tant, em falta temps per fer altres coses, doncs ja estaríem dintre del que seria un diagnòstic clínic, no? Com veieu, és tot un cercle, que es va agrandant. I sovint passa així. Sovint passa així amb psicologia, que d'una petita cosa que és inofensiva, si anem estirant, anem estirant, anem estirant, és possible que arribem ja a una cosa que ens bloquegi bastant més. Mm-hmm. Llavors aquí la pregunta que ens fem sempre és per què, no? Per què algunes persones desenvolupen aquesta fòbia d'impulsió i d'altres no ho faran?
Clar.
Doncs aquí, com sempre, tenim diversos factors. En primer lloc tenim els factors biològics, en el qual tindríem la genètica. Sabem perfectament que si un familiar ha patit ansietat, la resta tenen més risc de patir-ne.
Tenim números, oi?
Exacte. Sí, i aquí també doncs, hi ha la neuroquímica cerebral, desequilibris en el neurotransmissor de la serotonina, que també poden afectar. I després són molt importants els factors psicològics i ambientals. Dintre dels factors psicològics tenim la interpretació que nosaltres donem en aquests pensaments intrusius. Si jo sóc una persona que detecto un pensament intrusiu i penso, bueno, ja està, ja se'm passarà, segurament no vagi més enllà.
Clar.
Però si començo a reflexionar i a dir per què m'està passant això i a fusionar-me amb aquest pensament, ostres, si ho he pensat és perquè ho puc fer i perquè ho faré.
Comences a capificar, no?
Clar, a partir del moment on jo els interpreto com a possibles i com a perillosos, ja és possible que comenci a desenvolupar aquesta fòbia, no? I després a l'estil de pensament de cada persona. És a dir, sabem que les persones que són més rígides, més controladores i més perfeccionistes tenen bastanta més tendència cap a l'ansietat que les que no ho són. Per tant, aquí també tindríem aquesta variable. El que fa als factors ambientals tindríem, i ja ho hem comentat, l'estrès. Com més ansietat tingui, més hiperactiu tinc el cervell i, per tant, més possibilitat d'error. Tindríem també les experiències d'infantesa, i això és una cosa que se sap també. Com més estricta hagi estat l'educació i més rígida, més possibilitat de tenir trastorns d'ansietat. Com més exposició a situacions traumàtiques i, sobretot el fet de presenciar coses traumàtiques a molt curta edat ens predisposa també a patir problemes d'ansietat en el futur. I després, molt important, el consum de substàncies, evidentment. Ah, sí. Ja siguin fàrmacs que per un motiu mèdic hem hagut de prendre, hi ha alguns fàrmacs que tenen aquestes contraindicacions, o bé doncs, el consum d'alcohol o d'estupefaents, que ens ho podria provocar. I com a tractament, Candela...
Quin doncs, és? O quins hi ha?
El primer punt és el que estem fent aquí, amb aquesta secció ara mateix.
Parlar-ne.
Tècnicament se'n diu psicoeducació, però bueno, al final és entendre què són aquests pensaments intrusius, entendre més o menys què me'ls pot generar, o si tinc una temporada on en tinc molts, doncs entendre que l'estrès és el factor que està precipitant aquests pensaments. Per què? Per poder-ho normalitzar, per entendre que són normals. Mm-hmm. Perquè quan jo entenc que això em passa a mi, però li passa també a la Candela, o al Ricky, o al veí, doncs és com que ja trec un pes de sobre.
Per això tant, és veritat, eh? Quan veus que algú té, en molts aspectes de la vida, no?, que li passa igual, perquè de vegades tendim a pensar, ostres, que sóc l'únic o l'única que li passa això, no? O qualsevol altre, no sé, neura, per dir-ho d'alguna manera, però sí que veus... El que passa és que sí que som reacis moltes vegades per vergonya i de no voler parlar-ne.
Clar, explicar-ho. Els pensaments intrusius el que generen és molta vergonya. Perquè són coses que són pensaments que contradiuen uns valors acceptats socialment.
Clar, clar.
I aleshores dius, és que si jo li comento que sacsejaria bebès pel carrer, igual em mire raro, saps?
Sí.
Quan és algo que pot passar-nos a tots.
Sí.
El segon punt de tractament, un cop ja m'entès que això és normal, és, com en tots els problemes d'ansietat, intentar reduir les fonts d'estrès. I això no m'encansaré de parlar-ho perquè realment estem en una època en què l'estrès està molt present.
Sí.
I potser no som conscients a diari de com ens pot arribar a afectar. Però cada font d'estrès que nosaltres tinguem, si som vulnerables a patir ansietat, incrementem el risc de tenir-ne. Per tant, anar reduint aquestes fonts d'estrès. Hi ha tècniques que funcionen molt bé. N'hem parlat en algunes seccions, les tècniques de mindfulness,
sí,
que ens permeten millorar l'acceptació cap a nosaltres mateixos i, per tant, l'acceptació d'aquests pensaments, de que aquests pensaments existeixen i de que no passi absolutament res quan es manifesten, i també les tècniques que fomenten l'atenció focalitzada, que ens ajuden a concentrar-nos, per exemple, quan dirigeixo la meva concentració cap a la respiració, estic entrenant el meu cervell a concentrar-se sobre un punt específic i deixar de produir el que diuen la mente de mono. No sé si n'heu sentit a parlar.
Jo no.
Quan la ment va saltant d'un pensament a un altre sense cap tipus de sentit, sense cap tipus d'objectiu, i al final acabem pensant en tot, però no pensem en res.
En res.
I som molt poc efectius quan estem en aquest punt. Després hi ha les tècniques de relaxació. Aquestes són superimportants, perquè quan estem en períodes d'ansietat, funcionem com una màquina, ens ho han de dir absolutament tot, i sobretot per relaxar-nos. Penseu que l'ansietat, dels primers llocs on es manifesta, és el cos, amb tensió muscular, amb malalties cervical. Aquí ja comencem a tenir símptomes clars de que estem ja massa nerviosos. Per tant, les tècniques de relaxació ens ajuden molt. I també, si convé, doncs, medicació. La medicació és important, sobretot en persones amb ansietat, que, per exemple, tinguin insomni. Perquè si no dormo bé, no penso bé. I si no penso bé, incremento encara més aquesta ansietat. També incidir en l'activitat física. L'activitat física, i ens ho diuen tots els especialistes, per algo serà, però l'activitat física al final el que fa és cremar aquesta sobrecàrrega d'energia que tinc de l'ansietat, rebaixo aquesta energia que tinc i incremento les hormones de felicitat i de benestar. Per tant, l'activitat física és un perfecte aliat per quan estem així.
Sí, sí.
I després, en el cas de que ja tinguem una fòbia, aquí sí que ja en mans d'un professional sempre, perquè el tractament que se sol dur a terme s'ataquen dos vessants, que serien la vessant cognitiva, on jo desafio els pensaments que tinc, i la vessant conductual, on el que faré serà eliminar les conductes d'evitació. Però clar, això s'ha de fer amb un professional perquè normalment es fa de forma gradual. Si ho intentem fer nosaltres pel nostre compte i diem, pues ara no faré res i m'afronto a tot, és possible que aconseguim l'efecte contrari,
clar,
perquè amb
els
temes d'ansietat, dos i dos no són quatre. D'acord? Per això, si detecteu que teniu algun problema que va més enllà o que us està limitant, la manera de detectar al final si tenim un problema greu o no...
És que la vida no va com anava, no?
És veure si les àrees de la meva vida estan afectades.
Clar, sí.
Si jo puc anar a treballar amb normalitat, si puc complir el que em demanen, presentacions i demés, amb tranquil·litat, si la meva àrea personal funciona correctament, doncs segurament puc estar una mica més inquieta i puc parlar amb amics o puc parlar amb professionals, però ja està. Ara, si aquestes àrees veig que començo a limitar-me, que no puc quedar amb gent, que deixo de veure la meva mare, el meu pare, o qui sigui, perquè tinc idees rares, i aleshores sí que val la pena consultar amb algú, perquè ja veureu que la majoria de vegades us quedareu tranquils des de la primera visita.
Doncs a veure si ho posem en pràctica, i no esperem.
Per tant, jo el missatge que volia transmetre avui, que és que ja m'ha arribat per diverses bandes, persones que m'ho pregunten és, si teniu aquest tipus de pensaments, estigueu tranquils, perquè són completament normals.
Molt bé. Si la cosa va més...
Si la cosa va més i comenceu a veure que esteu més limitats, aleshores sí que val la pena que pugueu consultar amb algú.
Doncs molt bé, així ho farem. Moltes gràcies, Laura. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.